El Laboratori de Valls presenta el programa d'Innovació Social i Digital. Avui, al podcast d'Innovació Social i Digital, parlem amb Liliana Arroyo Moliner, directora general de Societat Digital.
Molt bon dia, David, i gràcies per la invitació. És un plaer poder conversar amb tu, amb vosaltres, una estoneta.
Moltes gràcies a tu, Liliana, per haver acceptat la invitació. Hem parlat en altres equacions d'innovació social i digital i tinc moltes ganes de conèixer el teu punt de vista i compartir-lo amb els nostres oients. Sovint, quan es parla d'innovació social i digital, es diu que està formada per la quàdruple o quíntuple hèlix, on hi participen representants de la ciutadania, administració, empresa i acadèmia. Per això és un marc teòric. Quan passem aquest concepte a la pràctica, ens trobem que poden passar moltes coses diferents. Com ho veus tu? Tens algun cas d'èxit en ment per poder-nos explicar com s'aplica això de la quíntuple hèlix?
Fantàstic. Que interessant que plantegis aquesta mirada, no?, de la quíntuple hèlix, perquè, com dius, és un marc teòric que ha estat molt, molt discutit. Hi ha qui fa servir quíntuple hèlix, és a dir, la base, que és la quàdruple, no?, que és administració, centres de recerca i coneixement, sector privat, no?, aquesta és la base, juntament amb ciutadania o tercer sector. I després hi ha la quíntuple i fins i tot la sextuple hèlix, on aquí hi ha diferents debats, no? Una és el territori que l'acull, una altra línia planteja que la quíntuple és el planeta, no? No només en clau de territori, sinó en clau planetària. I fins i tot hi hauria un altre ingredient que afegeixen, per exemple, amb el compromís demà al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que parlen dels mitjans de comunicació com un agent únic i diferenciat en tota aquesta qüestió. I ja que menciono el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, jo diria que el compromís demà és un dels casos d'èxit, no?, que coneixem aquí. Opera a nivell metropolità, parla de la ciutat dels 5 milions i, a més, va ser molt interessant tot el procés que van fer d'orientació a missions per tal d'arribar a definir unes missions concretes, amb unes palanques d'acció específiques i, sobretot, el procés de governança que van seguir.
Que bé que hagis tret el tema de la governança. Penso que és un tema clau en els processos d'innovació. He sentit els experts dir que el model de governança que facilita la innovació es basa en una estructura nodal i que el model jeràrquic és prou eficient. Però potser no existeix encara aquesta estructura nodal de governança. Què en penses?
Exactament. És clau que ens plantegem i que ens preguntem quins models de governança necessitem, perquè el que és evident és que quan funcionem amb quàdruple o quíntuple hèlix, les estructures jeràrquiques no funcionen. Són per un tipus d'organització, doncs, de l'era industrial, diguéssim, però no per models de lideratge distribuït, no?, i de la societat de coneixement com la que estem vivint nosaltres. Per tant, és veritat que canviem les piràmides pels raïms, no? Jo, a mi m'agrada parlar, doncs, o pensar en aquesta idea d'aquesta distribució, no?, per grups, no?, i per nodes, però un repte, no?, i s'ha parlat molt de la holocràcia, no?, que vindria a ser el terme per referir-se, doncs, a aquestes governances nodals. Jo crec que aquí hi ha un debat molt profund, perquè el nostre funcionament habitualment és poder tenir la visió completa. I, òbviament, des del lideratge distribuït tendim a voler tenir el control, no?, diguem-ne, des de la visió completa, per poder contribuir, per poder donar resposta, per poder saber, no?, per poder correspondre, per poder saber cap a on tirar. I en aquests models de governança distribuïts, aquesta imatge completa és molt difícil d'obtenir. Aquí, en positiu, jo el que diria és que un funcionament nodal sense uns bons sistemes de comunicació i interacció és molt difícil, no? A no ser que sigui una intel·ligència molt bàsica, no?, i de funcionament. Penso en les formigues, i d'una comunicació molt, molt, molt senzilla. Però fins i tot en el món de les formigues, no?, sabeu que creen doncs, grans estructures socials, diguéssim, o de relacions, no?, i de comunicació. Aquí ens calen eines. I el que em penso és que estem en un moment on encara no tenim això resolt, però comencem a comptar amb eines, doncs, de deliberació i de més, per exemple, doncs, plataformes obertes i que s'estan fent servir a tot arreu, però que han nascut en el nostre país, no? com una plataforma com Decidim, però que encara no tenim la maduresa, no? Ni per dissenyar aquestes eines d'acord amb el que nosaltres necessitem, ni per utilitzar aquestes eines amb tota la seva plenitud. Per tant, jo crec que estem en un moment d'experimentació i d'assaig-error fonamental i absolutament crucial.
Em sembla molt interessant el que comentes sobre el fet que estem experimentant per descobrir com ho podem fer. D'alguna manera estem creant el futur que volem. Però si ens fixem en els projectes que comencen a funcionar, quins creus que són els ingredients bàsics perquè funcioni o tingui èxit un projecte?
Ho dèiem una miqueta abans, oi? La llavor, l'origen dels projectes, jo crec que ha de ser amb tres ingredients, no? Diguéssim. Per una banda, que hi hagi una necessitat concreta, és a dir, que sigui un projecte que neix des de la voluntat de resoldre un repte. No té per què ser solucionar un problema, val? Però sí abordar un repte o una necessitat compartida. Pot ser des de la mancança, pot ser des de l'accés. Els orígens poden ser diversos, però que els participants, no? i les parts implicades en aquest projecte entenguin el repte com a cosa compartida. La segona cosa és que hi hagi un relat conjunt, no? Per tant, el projecte també és on som, què volem resoldre i cap a on volem anar, no? I després, que hi hagi un incentiu extern, que pot ser doncs, un accés a finançament o que pot ser una millora de la situació, és a dir, una mica com una teoria del canvi, no? Llavors, aquí hi ha un repte, perquè com deies, com que els projectes d'innovació neixen en diferents nínxols, jo crec que la intercomunicació entre les diferents potes de les cinc hèlixs és crucial. I aquí de nou tornem a les eines i aquests espais d'empatia, no? Impulsar el naixement jo crec que també passa per reconèixer les fortaleses dels altres, no? És a dir, i entendre des de quin lloc cadascú es vincula en el projecte.
Llavors, quins creus que poden ser els ingredients necessaris perquè un projecte triomfi o arreli?
Perquè un projecte triomfi o arreli, fa servir tu la paraula, jo crec que precisament s'ha d'entendre l'arrelament com no d'una arribada externa que planta una llavor, sinó des de la llavor que està sota terra i que neix i floreix, no? Per tant, com projecte triomfi, jo crec que depèn que connecti amb una necessitat present i palesa i que aleshores se li ofereixi el sol, no? El sol, en els dos sentits, diguéssim, la terra fèrtil, la llum, l'energia, no? I el regat, no? Que això vol dir doncs, l'atenció, la predisposició i la intenció de que això funcioni per part doncs, de tots aquests agents, no? I aquesta és una qüestió clau a nivell de coordinació. Però per mi, sobretot, com que les persones funcionem per empatia i els projectes en realitat també, ja no és només que sigui un projecte que pugui donar visibilitat o reputació, sinó que aquells que són projectes que no cal explicar-los perquè estan responent a una necessitat o a un repte comú, compartit i transversal, són aquells que tothom adoptarà com a propis.
Em sembla molt interessant que parles d'un projecte comú i compartit. I parlant d'això, m'agradaria fer esment a la creació del projecte del Col·laboratori de Catalunya i de les seves diverses branques. Ens ho pots explicar?
M'encanta que mencionis el projecte dels col·laboratoris, que és un projecte que impulsem des de la Generalitat, juntament amb la Fundació IDOSCAT, que ja té més de 3 anys, té representació en diferents territoris, hi ha col·laboratoris temàtics i també ja portem dues edicions de les trobades del Col·laboratori Catalunya i essencialment una de les qüestions més clau o més essencials que aborda el col·laboratori o que pretén abordar el col·laboratori és precisament posar damunt la taula les connexions dins dels ecosistemes innovadors. No? És a dir, no parlaria en singular, sinó que el que permet és generar aquests espais de trobada, aquestes converses significatives que permeten identificar fortaleses, identificar reptes compartits i identificar momentums, no? També. I en aquest sentit, amb la Fundació IDOSCAT, en realitat no només impulsem col·laboratoris, impulsem moltes altres coses, però el que estem fent en termes de generar un ecosistema innovador potent amb clau país és justament el que li anomenem la estratègia d'innovació social digital territorial. Val? Per tant, això és quíntuple hèlix en la seva pura essència. I el projecte d'àrees digitals, en realitat, àrees digitals és ja una evolució del projecte propi que s'anomenava àrees 5G i, diguéssim, es basava en la creació, no?, i en l'oferta de laboratoris de connectivitat 5G en diferents punts del territori. Ara mateix tenim 8 àrees, no? El que abans eren les àrees 5G. Però arriba un moment que aquest ecosistema se n'adona que no és suficient en tenir un laboratori on anar a tastar coses que estiguin vinculades amb connectivitat, sigui jo una empresa o sigui una administració local, sigui una entitat del tercer sector o sigui un centre de recerca que necessito doncs, aquest tipus d'instal·lació, no? Sinó que el que és interessant és poder tenir una caixa d'eines àmplia com són les tecnologies digitals avançades, doncs el blockchain, la quàntica, la intel·ligència artificial, que per descomptat ara tothom en parla, oi? I a més les connexions socials i les tecnologies socials pertinents per poder tirar això endavant. És per això que cada vegada entenem menys la distinció entre col·laboratoris i àrees digitals, perquè el que cap al model que anem és justament això que et deia, no? De un model en el que hi ha un ecosistema connectat i en interacció constant, on hi ha un coneixement mutu i freqüent i reconeixement per part de les diferents entitats i persones i perfils implicats i que aleshores hi ha oportunitats de col·laboració vinculades a reptes concrets, no? Amb el suport de, en aquest cas, doncs, d'una administració com la Generalitat, però també d'un centre de recerca que compta amb professionals que poden oferir assessorament, no? I poden orientar també aquests projectes, que aquest és un ingredient important que no havia mencionat abans, però que també em sembla rellevant.
Que potent aquest suport de la Generalitat amb professionals i experts que ajudin a les entitats a engegar els seus projectes d'innovació. Molta innovació per tot arreu. Per què és tan important? Per què creus que la necessitem en aquests moments?
Ai, innovació per tot arreu, no? M'ha sonat a la cançó d'allò, Love is in the air, doncs la innovació està a l'aire. Aquest és un somni de molta gent, i jo crec que a Catalunya tenim ingredients doncs, per poder apostar, no? per aquesta estratègia de la innovació que com més lluny, no? Com més a prop de casa la tens, més lluny ha arribat, no? En realitat. I per què necessitem la innovació? Doncs perquè la innovació és creativitat, la innovació és proactivitat, la innovació jo crec que també és una actitud optimista, no? cap a la vida i a més en un context on a nivell sociotecnològic, sociotècnic, és tan complicat, on la innovació tecnològica és tan potent, jo crec que necessitem també aquest tipus d'esquemes, no? de quíntuple hèlix precisament per garantir dues coses. Una, que la innovació és inclusiva i és incloent i que inclou diferents perspectives i dues, que no es queda ningú enrere, tampoc cap racó del territori.
Molt bé. Alguna cosa més que vulguis afegir?
Ja que em deixes un temps de pròrroga per afegir, sí que et diria que l'imaginari al voltant de la innovació tecnològica, especialment, sovint s'emmarca amb la retòrica industrial de l'eficiència, no? De l'eficiència, de l'automatització, de l'optimització, no? Per voler fer les coses més ràpid. Però de vegades no necessitem fer les coses més ràpid, sinó que necessitem, per exemple, unes millors connexions humanes, no? No necessitem unes xarxes socials que difonguin la desinformació, necessitem unes plataformes digitals que ens ajudin a interactuar, a interlocutar i a comunicar-nos, no? D'una manera més significativa i, per exemple, doncs, fomentar el debat entre nosaltres, no? Per tant, jo el que diria és tant de bo Catalunya sigui un territori en el que puguem canviar el concepte de la innovació per se, no? Orientada a l'eficiència, per una revolució innovadora a nivell tecnològic que sigui la revolució de l'empatia.
Moltes gràcies, Liliana. Ha estat un plaer parlar amb tu. Molt interessant conèixer i compartir el teu punt de vista amb l'audiència.
Moltíssimes gràcies a tu, David. La veritat, molt interessants les preguntes. Sempre és un gust poder tenir l'oportunitat d'explicar els projectes que fem, perquè crec que tenim un país amb un potencial innovador espectacular, que ens ho expliquem poc, ens ho diem poc, I, per tant, tot el que sigui donar-ho a conèixer a casa nostra, també a casa nostra, em sembla importantíssim. Gràcies i molts d'èxits per aquest podcast d'Innovació Social Digital.
Moltes gràcies a tu, Liliana, per haver respost les meves preguntes. I amb això acomiadem el podcast d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera.